per cinquè dijous consecutiu ens posem seriosos de debò per parlar de sèries amb la Raquel Loscos, que defensa que per les nostres venes corren globus vermells, glòbuls blancs i fragments de les sèries de televisió que vam veure de més joves. Raquel Loscos, bon dia.
Bon dia.
És veritat això? Això ho has analitzat al laboratori?
Sí, no, això és una veritat científica. Globus vermells, globus blancs, plasma
i
sèries. I el mateix passa amb l'ADN i les neurones. Això és pura ciència. Hi ha fragments per allà surant de la sèrie. Si no, hi ha gent que diu allò d'aquesta sèrie m'ha marcat, que és encara pitjor, que és com si te l'haguessis tatuat allà un Son Goku.
I t'has detingut aquest estiu a categoritzar aquestes sèries en bisèries de companys de pis,
sí,
de companys de feina, de dibuixos animats,
sí,
telenovel·les, i avui què toca?
Avui és Triple Salt Mortal, perquè aquí parlem de sèries en si que han fet història, històriques. Doncs avui fem com el salt quàntic i parlem de sèries històriques, històriques. T'agrada que t'hagi posat aquesta?
Molt, em retorna a la meva infància.
Tu saps que m'agrada posar sintonies que els oients puguin cantar a casa seva. No, l'he posat per vici, no parlarem ara d'aquesta. No, és del 78, és francesa.
Del 78,
per tu sabies
que... No, no sabia, no.
Doncs...
No, jo la veia en castellà, clar.
Però no venim a parlar d'això, venim més aviat a parlar d'això.
Venim a parlar de Temps de silenci.
És correcte.
I deixeu-me saludar la Sara Loscos, bon dia.
Bon dia, és que estava tocant el violí. Estava tocant el violí.
La teva ànima.
Aquesta cançó connecta...
No, és que me n'he anat molt lluny,
sí, que t'has anat, que has dit bona nit.
He dit bona nit, m'imagina't si me n'he anat.
Fins quin any te n'has anat?
Me n'he anat fins la... És que clar, no ho sé.
La,
la ficció,
que
l'any que fèiem això era l'any... Mira, jo tenia 20 i poc, sí, 22.
És molt fàcil saber els anys que tenies.
Sí.
La Sara Loscos és periodista, no? I actriu.
Hola.
És una de les protagonistes de Temps de silenci que tots tenim tatuada a la retina, de fet una de les veus narradores, i és com alguns haureu suposat per la coincidència de cognoms inusuals, Loscos en Loscos, no sereu pas germanes.
Doncs això sembla...
Nepotismo.
Totalment.
Lleuger, sí. De fet, quan dèiem que és un triple salt mortal, fem sèries històriques sobre història i a part és un moment molt històric per nosaltres. Aleshores, demanaria una aturada temporal de la secció de sèries. Que s'acabi la secció de sèries un moment.
Això mai no havia passat, Loscos i Loscos, en directe a la ràdio pública.
Clar, no, és que ara es tanca un salt quàntic.
Això seria com el sopar de Nadal de casa vostra.
Clar, això és històric per nosaltres.
Per nosaltres.
És microhistòria, però et volem explicar que fa molt de temps que ma germana i jo assumim en fer ràdio juntes. De fet, quan dic molt de temps, vull dir que existeix un programa que es diu Radio Loscos, d'emissió tancada.
Què vol dir, això, emissió tancada?
Tancada a casa nostra.
Tancada dins d'un caset.
Tancada dins d'un caset. Fèiem els dissabtes al matí, que el meu pare treballava i la meva mare estava fent coses de dissabte al matí, ens tancàvem nosaltres, de mutu propi, que ara que tenc fills ho aprecio molt, a l'habitació i gravàvem un programa de ràdio. I estem parlant, jo crec que la primera temporada jo devia tenir 6 anys i tu 4,
per com sona, sí,
per com sona la veu, perquè ho vam recuperar no fa gaire.
Jo ho hagués portat, però no...
Ah,
però...
l'havia portat.
No, és que
jo
no.
Jo també vaig començar a treballar a Ràdio Cinera, que també era una ràdio...
Però aquesta s'emetia de veritat o te la vas inventar tu?
No, era una ràdio d'un caset.
Pues
sí,
imagina't. Doncs veus, tots estàvem fent això mateix. Era molt complet, hi havia sintonies, seccions...
Hi havia seccions, no recordo cap ni una.
La ràdio de nuestra era així.
Ràdio Loscos...
I aleshores tocàvem la flauta, perquè teníem aquelles flautes de plàstic que tots fèiem servir a l'escola, sí, i aleshores les cintes les fèiem amb això.
Sí.
Vam renovar diverses temporades perquè tenia molt èxit entre la nostra reduïda audiència.
Vam portar col·laboradors, amigues que venien a casa.
I Catalunya Ràdio està fent realitat un somni.
Un somni d'infantesa.
De fet, quan vam parlar a fer una secció de sèries, jo vaig començar a traçar un pla diabòlic de dir, faré un programa sobre històrics, portaré ma germana per parlar en silenci i farem Ràdio Loscos real. I res, doncs...
Ah, sí, fins aquí, no?
Acaba de succeir això, pot implosionar el satèl·lit, jo crec que ja...
Correm el risc.
I seguim. Vale, ja està, ja podem fer la secció de sèries que hem promès.
Correcte.
Parlem de Temps de silenci, que és una sèrie històrica que parla història, que la va patar molt, es va estrenar el 17 de gener de 2001.
Correcte.
Va constar dues... Sí, exacte, passa'm els tics.
Sí, check.
Dues temporades.
Check.
Sex.
Check.
52 capítols.
Correcte.
Mira, tenim un check de veritat. I aleshores ens porten des de la Guerra Civil, des de poc abans de la Guerra Civil fins al canvi de mil·lenni. I aleshores té una entrada de Wikipedia, evidentment.
Que és la teva font d'informació en aquesta secció, Wikipedia.
Sí, contrastada, però sí, és una bona entrada sempre. I diu, obro cometes, el relat avança a través de la trajectòria personal de la narradora, Isabel Dalmau.
La meva mare.
Una jove de l'alta burgesia catalana enamorada de Ramon Comas. Un amor impossible a causa de diferència de classes.
Correcte.
Perquè ell arreglava teles. I el personatge de la Sara...
Recordem-ho, és precisament...
Jo vull celebrar per sota els efectes de Colabrot que estem gaudint. I el personatge de la Sara és la filla d'aquesta jove de l'art de burgesia catalana, Núria Ribalta.
Núria Ribalta, altrament batejada per la gent del carrer com la Núria de Temps de Silenci.
Ah, sí, sí.
Que és com un cognom.
Encara
tu ets la Núria...
De Temps de Silenci, que es va enrotllar amb l'Antonio.
Antonio, Julio Manrique, sex símbol del moment... Sí, la gent se'n recorda molt perquè, tot i que jo no he tornat a veure-la, és una sèrie d'aquelles molt agraïdes que han tornat a reprogramar en diverses a TV3 en el seu moment i ara en d'altres cadenes, i la gent se'n recorda moltíssim. És una sèrie que torna enganxada, de fet...
Para la cinta un moment, perquè... Para un moment. Julio Manrique? Com has dit això, Julio Manrique? Sex símbol del moment? De quin moment?
Del moment, mira, de l'any 2001.
Sí, continua sent-ho, no?
Sí, correcte, però en aquell moment feia com de jovenet. I tant, faltaria més. Però feia de jovenet i era...
Clar, era com el... Era el guapo.
Era el guapo.
Els dos guapos.
Els dos, perdó, sí. Això
els dos guapos
del moment. Quin morro, no? Que has subornat a la penya de càsting, per exemple, et posen amb els guapos, no? Julio Manrique i després Marc Artés.
Jo no volia destacar, de fet, perquè no sembla que el teu personatge es defineix pels homes amb qui té una relació. Perquè, i ara recorro a Wikipedia, perquè té dues entrades diferents. Una abogada intelectual rebelde que lucharà contra el franquismo y será diputada en las Cortes viéndose atrapada por el golpe de Estado el 23F. Que molona, Núria Ribalta.
Està molt bé que diguis això de no definir-la per les seves parelles, perquè ella era clarament un personatge amb una entitat.
Central.
Una entitat.
Amb una entitat, una personalitat molt, molt tremenda, unes rèpliques fantàstiques que jo volia incorporar a la meva vida quotidiana. Jo vull acabar les converses com acaba aquesta senyora i aixecar-me de la taula i marxar.
Calla,
doncs
ja.
Això no, calla! No? Sí. A més, això, pionera, advocada, defensora de totes les causes impossibles, repeteix la història de la mare, com no, no? Això passa a les famílies, que s'enamora del líder sindical al lloc del noi de la burgesia que tothom volia que s'enamorés.
Correcte. Sí,
però una tia fantàstica.
Sí, i de fet, la cosa aquesta de fer una sèrie històrica, no?, que et fa viatjar per la història, clar, viatja el personatge, però tu et quedes en la teva edat, no? I és com un dels grans temes d'interpretació de Temps de Silenci. La Sara va començar el rodatge amb 21 anys, i, si no vaig equivocada, aquesta pot ser la teva primera aparició.
Però el tiet Llorenç i la tia Marta dormen en un llit gran. I el Paco i la Belina també. Pobre Paco, el cel sigui. Si ells dormen en un llit gran, no veig perquè tu i el pare...
T'ho diré, però no ho diguis a ningú, perquè és un secret.
Sí, quin? Que el pare es belluga molt. Sí.
Val, per què la Sara parla com una nena? Perquè és una nena. I jo he calculat...
Quina edat tenia?
Jo tenia 21 anys, el personatge en tenia, sí, 15, 14, 15.
Perquè l'entrada de Wikipedia diu que el teu personatge neix al 48, i això és el 63, que diu al principi del capítol, per tant, en tens 15.
Calculo ràpidament que són 15.
Exactament, sí. Clar, o sigui, tu entres amb 15 anys. Hi havia una Núria anterior, sí, que era una nena, que jo he de revelar en directe. Bueno, jo no era potser tan petita, jo devia tenir
16.
Qui és la germana petita? Qui és la germana gran?
Jo sóc la petita, i aleshores hi havia una nena interpretant la germana petita. O sigui, no era la germana petita, era ma germana de nena. I clar, jo pensava, jo la vull fer.
Clar.
Però no,
perquè
feia de nena de 8 anys, això no.
Correcte.
Es pot fingir.
Hi havia una... Havies estat una mica exagerat,
exacte,
ja, intentar rejuvenir-me fins als 8 anys. O
des d'aquí saludo aquesta nena, que ara és una dona feta i dreta. Aleshores, abans una mica la sèrie, això era el capítol 17, si vas al 20 ja trobes una personatge més com l'actriu.
Vol que vinguis al dinar de totes?
Doncs no sé per què. No he convidat els altres professors auxiliars.
Però tu no ets una auxiliar qualsevol. Tu ets...
La teva dona? O sigui que vaig com a senyora de, no com a professora.
Pam.
Per què tot ho has de treure de context?
Tot estona pams.
És una bona oportunitat per relacionar-nos. El dinar l'ofereix al departament el doctor Elliot, un dels millors constitucionalistes del món.
I ara ve l'altre pam.
És nord-americà, això ja en tinc prou.
No siguis infantil.
Els nord-americans han donat suport a Franco. Són els responsables de la guerra del Vietnam. Representen l'imperialisme. Tot allò contra el que em pensava que lluitàvem tots dos.
No em surtis amb aquestes, ara. Els nord-americans, com a país, potser sí, no t'ho nego. Però aquest pobre home és un estudiós, un catedràtic que ha escrit milers de llibres.
Segons quins llibres, fan més mal que les bombes.
Pam!
L'amor de Déu, Núria.
Tota l'estona pams, ella.
Fantàstic.
Clar, doncs això aquí durant uns capítols.
Sí, vaig ser 20 i poc. Vaig ser jo, quadrava, diguéssim, la meva edat amb l'edat del personatge.
I després, quan arriba el salt quàntic, que és el que jo crec que és molt bonic d'explicar. És preciós, això. Clar, quan diem que Temps de silenci la va patar molt, vol dir que la sèrie estava prevista per anar fins a l'any 75, a la transició, però havia tingut tant d'èxit que es va decidir allargar fins al 98. Però, clar, allargar una sèrie històrica no és allargar com una sèrie que passa en un sofà. És a dir, els teus personatges s'han d'anar envellint i envellint. El personatge de Sara, que l'interpretava amb 21 anys, clar, havia de començar amb 15 i acabar amb 27, però de cop es va trobar que feia de persona de 50 anys.
Sí, exacte, ens vam anar fins a aquell punt.
I això com es fa?
A veure, sí, clar, com es fa això? Va ser un màster d'interpretació important, sobretot, però me'n recordo que des de la direcció d'actors ens van donar una indicació per no embogir, que és incorpora-ho, ja està. Tu no estàs interpretant una senyora de 50 anys, estàs interpretant Núria Ribalta, que ha viscut aquesta vida, que li han passat aquestes coses, que estima aquestes persones, que té aquestes lluites, i a més, té 50 anys. Després hi havia una cosa a nivell ja més físic, que això com a actor ho intentes mirar, no? Que és fixar-te com una persona de 50 anys, i això és més difícil quan acabes de fer-ne 20, es mou i parla, i moltes vegades estaves en una escena una mica escalfada, pujada de to, amb una discussió allò forta, i t'aixecaves del sofà, i de sobte deies, ostres, no, tinc 50 anys, a veure, amb tot el respecte de la gent de 50 anys, que està molt en forma, però no t'aixeques igual del sofà o no et mous d'una mateixa manera.
Es veu que sí, fer una cosa pausada, l'emoció primer, una respiració,
exacte,
i després...
No? També has après més a viure, no saltes tan ràpid, no ho sé. I després hi havia... clar, això passava d'una setmana a l'altra, no? Nosaltres gravàvem setmanalment i en un capítol en tenies 30 i l'altre ja en tenia 38 i l'altre ja en tenies 40 i a sobte 50 i no només canviaves tu, sinó que canviava tot el teu entorn, tot el decorat i els objectes amb els quals ja t'havies familiaritzat, havies après com funcionava aquell telèfon que tu no havies vist en ta vida o aquell cotxe i a sobte et canviaven el cotxe. A mi això em va passar i m'acabava de treure el carnet de conduir i em van fer, hi havia una escena que recordo que vaig suar, que em feien aparcar un cotxe que no tenia direcció assistida, no tenia res. No, l'has de posar, és molt fàcil, aquí em la voré. I jo pensava, mare meva.
Perquè m'ho feu, no?
Sí, perquè em feu això, no tinc prou pena de totes les frases que he de dir. O servir, per exemple, això també, no? Quan tens 50 anys has servit moltes vegades a taula a la teva família, no?
Sí.
Que ets la matriarca i venen a casa teva per Nadal.
Però clar, per 21...
Jo en tenia 21, que just estava marxant de casa i em posaven allà una sopera amb no sé quan... I jo soc molt maldestra, a més la Raquel ho pot corroborar, que jo tinc quatre peus. No?
Té el títol de tanc a casa. Exacte. La Sara és el tanc.
La Sara, el tanc, no? Se senten sorolls i sóc jo que vaig ensopegant amb els objectes de la casa. Doncs tenia totes aquestes coses de psicomotricitat fina, que a més me les canviaven cada setmana, em canviaven la vaixella, i clar, això era una mica dramàtic, però ho vam incorporar i ho vam defensar molt bé fins al final.
Crec que podem sentir aquesta Núria Ribalta de 50 anys.
Quan es va acabar l'enterrament, un impuls em va conduir fins a la tomba de l'Antonio. Feia molts anys que no hi havia tornat. I en aquell moment, davant de la seva tomba, vaig tenir la sensació que m'acomiadava per sempre més de l'Antonio. Que la meva vida havia de prendre nous camins i que ell, el seu record, m'empenyia a continuar estimant.
Que moria molta gent a temps.
En aquells moments vaig decidir...
Moria molt de temps.
Queien com mosques.
Sí, de fet...
És que, clar, tu has de pensar això, que... Clar, que d'un capítol a l'altre passaven 5 o 10 anys, i aleshores els personatges que havien començat com jo amb 15 anys anaves envellint i era una cosa, et mantenies en vida, no? Si tot anava bé, hi havia gent amb morts tràgiques, però si no passava res, continuaves viu. Però hi havia gent que havia començat la sèrie, no? El senyor del colmado, el mingo del bar, no? Que va començar amb 50, 60 anys i de sobte diu, escolteu, que som a l'any no sé què, aquest senyor, té 150 anys, l'haurem
de treure d'aquí.
L'hem d'eliminar, no?
Sí, de fet, crec que podem revelar en secret que a casa nostra aquesta sèrie es deia Temps de dinyar-la. Temps de dinyar-la. No, era molt cruel.
Però sí, a veure, moria, perquè clar, si passes els anys molt ràpid, a veure, passen moltes coses, neix molta gent, però també...
Clar, part de les morts sobtades per
sí,
temes
clar,
històrics.
Si vas cremant anys d'aquesta manera, la gent acaba morint.
Clar, i jo també volia recordar el tema, ara deies el tema físic dels objectes, però el tema físic del
meu,
del cos,
clar,
del làtex a la cara. Jo me'n recordo que tornaves de rodatge amb
arrugues. Fent arrugues.
Què et feien? Et baixaven els ulls?
Et baixen una mica els ulls, sí, això també, Temps de silenci.
Et posaven ulleres?
L'equip de maquillatge, sí, em posaven ull. Que és al revés de quan tu vas a la tele, no? Que tens una maquilladora professional que posa guapa, allà el que feien era posar-te, no lleig, però, a veure, envellit, perquè jo tenia això, doncs, tornem a dir-ho, 20 anys, havia de semblar 50, em feien tot de coses, em van fer, recordo, una permanent.
Sí, jo també recordo la permanent.
Diabòlica, amb unes metges diabòliques que... Dius, et posa anys a sobre aquest pentinat. Dius, gràcies, no me n'havia donat. Era tota la intenció. I, a més, coincidia quan em vaig llicenciar de periodisme, a l'Autònoma i vam fer la temuda foto de l'Orla.
Correcte.
No? Que és aquella foto que la teva tieta penjarà a la paret i estarà presidint la casa de la iaia no sé quants anys. Doncs aquella foto, i a més de portar aquella capa, aquell barret, aquelles coses que et posen per fer la foto de l'Orla, porto unes metges i una permanent totalment fora d'època.
Sí, sí.
Que, tot sigui per la ficció, eh?
Odies encara més la foto de gradació que la gent normal que ja d'entrada l'odia. Sí. Jo l'últim tema que vull comentar sobre Temps de Silenci és que jo he vist ara molts capítols, he revisionat la sèrie, aguanta, bueno, com ja sabem, perquè la meten per televisió, però he corroborat que en cap cas diu Temps de Silenci. Jo dins del meu cap ho escolto.
Sí.
I escolto al nostre pare, en concret versionant Temps, sí, de
Dinyar-la.
Però mai es diu, aquesta frase...
No es diu mai.
No, perquè surt entre parèntesi del
sí,
pal.
Sí, la llegeix és dins del teu cap.
Exacte. I aleshores constato que és l'efecte pechos fuera.
Correcte, que tampoc existeix.
Que tampoc, no sé, bueno, jo no sé si això ja és Vox Populi o no, però...
Si no, ara acabes de fer el...
Vox Populi en directe de
pechos, Garceta.
Pechos fuera mai va ser dit, encara que dins del teu cervell soni i tu recordis que es diu pechos fuera,
mentida.
No. És mentida. Es deia puños fuera i aleshores sortien uns punys. Per tant, quan tu veies els pechos de l'Afrodita sortir, sí, dins del teu cap ho senties.
A més, en castellà, no, pechos fuera.
Senties pechos fuera, però mai
tècnica,
va ser.
No?
Ja està. Sí, jo crec que amb aquesta dada i la de Temps de Dinyar-la ja podem surfejar per altres sèries històriques.
Sortim de
sortim d'aquí. Comencem per les dues descendents directes de Temps de Silenci i aquesta és la primera. Cuéntame. El despertar de un tiempo que nos cambió.
Falten pràcticament 5 minuts per 11:45. Soc el Francesc Soler. M'incorporo amb l'ajuda de la Carla Verdés, que és superfan d'aquesta sèrie de Cuéntame.
Clar.
Diu, sisplau, quan parleu de Cuéntame, deixeu-me entrar a la sala.
De Temps de Silenci.
Temps de Silenci la primera.
Clar, original, i a partir d'aquí van començar.
A mi em va superbé, perquè jo aquí soc xacatera, i com que era de Temps de Silenci, és com Nescuí Colacao. Jo no era de
Cuéntame. Clar, militava de no mirar Cuéntame perquè
estaven
copiant Temps de Silenci.
Però sou fans de Cuéntame des de l'inici? Perquè estem parlant de fa molts anys ja.
Molts. Fa 20 anys.
Ella és la Carla Verdés.
Eres al principi.
Sí, jo sé que va des dels darrers anys del franquisme i ara segueix amb la tensa, si no m'equivoco.
Correcte. Perquè ells anaven a poc a poc. Ells
clar, ells anaven a poc a poc. Van pels 90, si no m'erro.
Aquesta temporada han començat els 90. A diferència de Temps de Silenci, que matava els anys, diem, més ràpid, pim, pim, no? Que dues temporades va polir aquí gairebé un segle, Cuéntame van... any a any, porten 20 temporades i 22 anys va començar el 78.
Naturalment no és cap repte.
Des de l'equip de Temps de Silenci hi havia pique amb Cuéntame?
No, veiem aquest comentari, home, així. Que han passat dues setmanes, un capítol a l'altre, fantàstic, a mi m'han passat 15 anys.
I amb Cuéntame, de fet, podríem dir que no ha calgut gaire caracterització dels personatges.
No, perquè
els mateixos
envellint,
personatges
exacte.
Han anat
envellint. Ah, quina trampa!
Això és la gràcia de Cuéntame.
Sí, clar. Sí, gent que t'acompanya, no és com clar, el teu veí, que el vas fent, no? Es va fent gran, doncs mira, el Manol Arias, que no sé si encara hi és.
Com a espectadora pots estimar les dues alhora.
Jo me'ls estimo
el
molt.
El papa i la mama alhora. Tot bé. Jo només destacar que la sèrie es volia dir Cuéntame, però aleshores resulta que estava registrat per Fórmula Quinta.
No!
I aleshores hi van dir Cuéntame, com ho passó. I bé, com...
Sabent perfectament que tothom li diria Cuéntame. Perquè...
Ah, exactament. Oh. Què podem posar darrere? I la cinta aquesta la canta tothom, l'Anna Belén, la Rosario, Miguel Bosé, Los Secretos, ara Ana Torroja.
Mare meva.
Per mi, jo em quedo tranquil·la, em cuéntame, no sé, Carla, si ens vols afegir alguna cosa més.
Que l'heu de mirar. Bueno, si no l'heu mirat fins ara, potser que no la mireu,
clar,
però,
drama, no?
Però aquests que ho han mirat de sempre, és el que dèiem, no? Que és com part de la família, sí. Que porten tants anys i que van evolucionant els personatges, que costa, perquè al final són 20 anys els mateixos personatges que dius que s'inventaran a la pròxima temporada, perquè hi segueixin passant coses. I passen coses.
Clar.
Perquè, Carla, tu de qui ets? Quin seria el personatge d'aquells que dius, mira, jo me l'he estimat des de que va néixer, l'evolució que ha tingut a la sèrie, o un personatge que hagi desaparegut i que trobis a faltar, perquè també n'hi ha hagut de desaparicions, perquè no tothom ha pogut dedicar. Tots els actors han pogut dedicar 20 anys de la seva vida com a actors a una sèrie.
S'ho està pensant de debò, mira.
Sí, però el que hem fet de compte més que quan un actor no ha volgut continuar, l'han substituït. Que a vegades dius, ui, error, doncs no.
Sí, la senyora que baixa per les escales.
La mare, exacte, la mare de Will Smith, que la van canviar, la Vivian, correcte, gràcies.
Vivian va baixar les escales
sí.
I era una altra persona.
I una altra persona i no va passar
no
res.
I no va passar res.
Perquè jo que l'actriu era molt xunga, es portava malament amb la gent.
Vale.
Dicen por ahí.
Estava pensant que és una mica això mateix que jo he fet amb l'Albert Segura. No? L'Albert ha tingut una petita indisposició, ha hagut de deixar l'estudi.
Ja hem dit que tenir-nos a les dues aquí a l'hora podíem...
Sí, ja m'ha dit, ja veuràs que això va molt sol. Diu, tu entra i deixa fer-ho.
M'agrada molt, és l'efecte Vivian. Jo crec que és el moment de passar l'altre descendent de Temps de Silenci. Sisplau, no marxeu, quedeu-vos a jugar amb nosaltres i anem a l'altre gran descendent. Canto al viento. Això és...
Viento y desaliento,
sí.
Eh?
Amar en tiempos revueltos. Hi ha aquesta cosa en comú de les sèries històriques que tenen aquestes sintonies de...
De moro.
Sí, aquesta és descendent real de Temps de silenci, sí. Perquè és filla dels mateixos pares.
Diagonal Televisió.
És de Diagonal Televisió, però neix el 2005. Uh-huh. Per tant, és clarament germana petita.
Sí, sí, sí.
I fan fins al 2012, i fan de la Guerra Civil al franquisme, el que havia de ser Temps de silenci abans que...
Correcte.
Què tal? No sé si alguna dada sobre Mar en tiempos revueltos...
No, em penso que... crec que va haver una... Que no puc recordar perquè érem un equip molt gran. Una de les nostres actrius després va ser fitxada per fer un altre personatge.
Clar, perquè posava el currículum. No?
Sí, exacte. Sèrie històrica, sí, cap problema.
Jo no? Havia viatjat per la història. Bé, no podem passar més estona parlant de sèries històriques sense parlar d'aquesta joia que ha marcat una generació rere, una generació rere, una generació.
Això és una sintonia.
Això puja l'ànim. L'Escurçó Negre, senyors. Una sèrie del 83 de la BBC, protagonitzada i coescrita per un senyor que es diu Rowan Atkinson, Mr. Bean en persona. I si sou seguidors de la sèrie, us agradarà saber que l'altre coautor és en Baldrick, que és molt graciós.
És fantàstic.
Que semblaven tontos i no, allà estaven escrivint-se el que deien. Quatre temporades a més, entre el 83 i el 89, que són una meravella de mala llet anglesa i rigor històric.
I és curiós perquè Rowan Atkinson, hi ha gent que l'associa i l'associarà sempre a Mr. Bean, mm-hmm. però per molta altra gent sempre serà l'Escurçó
Negre.
Sí, i a part és un tio que en aquesta sèrie fa molta, molta feina d'interpretació, perquè la sèrie proposa un personatge que va continuant al llarg del segle.
Es va reencarnant en diferents generacions.
Exactament. És un príncep i el seu ajudant Baldrick a finals del segle XV, un lord a finals del segle XVI.
Amb el seu ajudant Baldrick.
Un majordom de finals del XVIII.
I el seu ajudant Baldrick.
I un capità durant la Guerra Mundial.
I el seu ajudant Baldrick. M'agrada molt llegir-te dins els parèntesis.
És així. Aleshores, són quatre escurçons negres que són persones diferents i parlen diferent. Sí. I això ho fa sempre...
És un tros d'actor, el Rowan Atkinson.
Són sempre, direm, la segona paraula que ens ve, insolidaris i malcarats, per no dir les primeres que ens venen. Però són personatges diferents, que parlen diferent. I aleshores, jo he trobat una vivència molt forta revisitant aquesta sèrie en versió original, que és que així com el primer escurçó negre, aquesta cosa així, de cop hi ha escurçons negres que tenen una veu com tal, i són com mig sexis.
O sexis del tot.
I són sexis del tot.
Clar, dir que Mr. Bean és sexy, aquí...
Per això he dit mig. Sí, sí, jo m'he trobat... No sé si podem tenir un tall a veure de com sona. Right, so what's the plan? Well, I thought I could take her a short note, expressing your honorable intent. És com així. I l'altre... Espera. Aquest senyor amb aquesta veu tan divertida, aquest és l'altre personatge que repeteix al llarg de la història, que és, com ens agrada dir, un joveníssim Hugh Laurie. És el Doctor House.
Sí,
fent de tonto extrem.
Tonto extrem. Sí, sí, és molt divertit el seu personatge.
És fabulós. Si no l'heu vista sencera, o no l'heu vista en original, o no l'heu vista mai, és un molt bon moment per revisitar perquè justament arriben fa un mes rumors, ecos, veus, que l'amic Rowan està treballant en una possible cinquena temporada, que no sap si serà un capítol o una temporada,
una temporada.
O al final ho deixaran córrer.
Rumors, veus, no? Que jo ho vaig llegir.
Sí, sí, això de Sant ho va publicar, crec que era el juliol, que hi havia rumors, que va sortir com una cosa una mica informal, al Soho, fent unes rialles entre els protagonistes.
Però el tema és que això ja ha passat previously. O sigui, ells ja havien dit fa un parell d'anys que ho tornarem a fer.
Tothom es posa molt nerviós, però al final potser
pot succeir. En cas que succeir, sembla que el nou personatge seria un professor universitari de l'edat moderna, i que no sé si... O sigui, el que els passa als escurçons negres és que cada vegada van pitjor, o sigui, van de príncep,
sí.
Cada vegada
van més... Van baixant l'escalafó social.
Deixa'm dir, a més, que és una sèrie que, lògicament, és meravellosa, en versió original, però que els catalans
sí,
van tenir la sort...
Jo anava a dir això,
Sí, 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 gràcies.
Meravellós.
Gràcies per l'apunt, és correcte.
I tots hem intentat imitar, anava a imitar, però mentida, jo no m'atreveixo, però he intentat imitar el Baldrick,
sí, sí,
tot
sí,
això, no?
Baldrick. Ho hem intentat
i no ens n'hem sortit.
Que era Joan Pera, no? Per cert.
Sí, sí, sí.
La democràcia va bé a Manchester, 60.000 habitants i amb dret a vot, 3.
Sí, sí. Jo, potser que tinc un cervell de la mida. Podem seguir? Tenim...
Sí, tant, i tant.
Doncs jo canviaria animal i passaria del rèptil anglès a un molusc més nostrat
de la Terra.
Aquesta també apiqueja, aquesta. La memòria dels cargols, de Goll de Bon, 1999, és l'evolució de la família Cargol del segle XIII al segle XX. No et queixis.
No em queixo, no, acabo, no callo. Però escolta, no, però no era la mateixa gent.
Ja, ja. Sí
que
era
la mateixa, clar, era la mateixa gent reencarnada.
No era, exacte, sí, això, en això hem de dir que... Sí. Que ho tenia una mica més fàcil.
Fantàstic, la memòria dels Cargols.
26 episodis de 50 minuts, cadascú una etapa històrica diferent, i passa això, que era molt divertit, que el personatge canvia però manté coses del seu avantpassat directe.
Que és el que ens deu passar a nosaltres i no ho sabem perquè els nostres avantpassats ho són.
Això és meravellós, m'agrada molt aquesta idea.
Per perpetuar les mateixes coses.
Recordeu els Cargols, sou públic dels Cargols?
Jo ho era, jo ho era, jo ho veia.
Voleu aprofitar aquest moment per compartir el vostre amor cap a la família dels Cargols? Jo sí, jo els estimo, però no sé si hi ha algun tema en concret, perquè si no, salto al gran final, eh?
Saltem al gran final.
Saltem al gran final. Bé, és això, no? És el que passa amb aquesta secció, que has de triar... Que
hi ha... Com deu estar trucant queixant-se? T'has deixat, no
és això, i és normal, ja és una cosa que la secció entra amb això, ens en deixem més de les que ressaltem, és veritat, i sense entrar en les sèries que no fan un recorregut històric, sinó que fan històrics, no? Des de... Vikings a les xiques del cable passant per Txernòbil, que ha aixecat tanta polseguera, però hi ha un moment que s'ha de triar i jo tinc una màxima, que és, si has de triar una cosa, que sigui un drac rosa. No, te la saps? Jo et deixo, tira. Per
saber. Cantar.
No, és que per això la poso.
El karaoke del Draghi.
Pensa que tots els oients estan cantant amb tu.
Saps d'aquelles coses que no saps que saps? Com quan jugues al trivial que dius, em sona, què és? No sé.
Gravada al Còrtex.
Sí, sí, sí.
Història de Catalunya.
Sí, la lletra és de Joan Maria Espinàs, em sembla.
Protagonitzada per Draghi, drac rosa, amb piquets liles. Sí. Això per, és una sèrie d'animació del 1988 produïda per TV3 i Hidroelèctrica de Catalunya. I bé, doncs això, un passeig, i és una sèrie que fa un parell d'anys va tornar a l'actualitat per una denúncia d'adoctrinament. Tema en el que jo no sé si hauríem d'entrar. En una ràpida i ecològica i sostenible recerca a Google trobaríeu més info sobre això. Em mires amb cara de voler...
No, estic pensant en el Draghi, que era fantàstic.
Era entranyable i en tot cas tots els nens i nenes d'aquest país gairebé sí. Vam estar adoctrinats perquè crec que sigués un referent sí, però incontestable el Draghi.
Però més...
ara estava escoltant aquesta banda sonora i pensava que és una banda sonora que amb una sèrie de dibuixos animats avui en dia...
És impensable, tots estàvem enganxats al Guifré, al Pilós, i a més eren uns dibuixos, el Draghi era com molt infantil, sí. Però després el traç de la resta de dibuixos...
Sí, era molt seriós.
Era com molt seriós, sí, crec que hi havia imatge real fins i tot.
Imatge real, hi havia temps de silenci, per cert, que no ho he dit. I sí, hi havia imatges reals, a partir de la invenció de la tele apareixien imatges de la televisió.
Imatges de la televisió, i és una cosa que avui no sé si es podria fer.
Hi ha molt de contingut a història, hi ha un moment en què bla, 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 bla.
I els romans van fer no sé què, van fer l'altra cosa.
I paraules difícils, tels, no sé què, expliquen moltes coses complexes i es mouen d'una manera molt estranya. Revisiteu-la a Google, fa molt riure l'animació d'en Draghi com es mou així. Jo bueno, crec que és el final necessari.
Ho hem deixat molt amunt, fantàstic.
Sí, avui molt amunt, molt amunt. Des després del Cuéntame, que Carla Verdés ja ens ha dit que era la seva preferida, jo deixeu-me que acabi amb Draghi. Realment la meva preferida seria Draghi, de tot el que hem exposat avui, que el nivell era
fins
molt
i tot
alt.
Temps de silenci.
Qui vol i Manol Àries, si pots tenir sí, Draghi. Sí, sí,
sí. No, clar, poses en una balança i Manol i Draghi... És complicat de dir. Doncs, no sé, jo em quedo molt tranquil·la en la revisitació que hem fet.